Montset Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Tenim, com sempre, la informació més actualitzada sobre el setè art. Comencem.
Notícies.
Terrence Malick prepara dues noves pel·lícules. Doncs sí, el director americà s'endinsa en dos nous projectes que es realitzarà al llarg del 2012. Un fet a destacar, ja que normalment Terrence Malick triga diversos anys en realitzar noves pel·lícules, segons ha anunciat Film Nation Entertainment, que ja s'ha fet amb els drets internacionals dels projectes que comentem a continuació. Un d'ells es titula Lawless, que ja es va començar a filmar el darrer estiu amb Christian Bale com a protagonista juntament amb Ryan Gosling, Kate Blanchett i Rooney Mara, sens dubte un repartiment de luxe. L'altre projecte del que parlàvem és Knight of Cups, de la qual no se sap gaires detalls, només que repetiran com a protagonistes els anomenats Bale i Blanchett.
Taylor Lautner s'endinsa en un projecte de Gus Van Sant. Després del fracàs en taquilla de la seva última pel·lícula, Sin Salida, Taylor Lautner serà el protagonista d'una nova pel·lícula del realitzador Gus Van Sant. Segons ha especificat The Hollywood Reporter, no només serà protagonista, sinó que també productor. Que ara no podem avançar gaire sobre el seu argument, només sabem que es basarà en un article del New Yorker, encara sense especificar. A Lautner el veurem ben aviat de nou a la gran pantalla, ja que el proper 18 de novembre estarà a l'última adaptació de la saga literària de Stephen Meyer, la saga Crepúsculo Amanecer, parte 1.
Nou tràiler d'American Pie, El Reencuentro. Ja han publicat un nou tràiler d'American Pie, El Reencuentro, pel·lícula de la que podem gaudir el proper abril i que serà protagonitzada per Jason Biggs, Alison Hannigan, Chris Klein i Natasha Lyonne, entre d'altres. A la comèdia, tots els personatges, els que ja van conèixer fa una dècada, tornaran a East Grays Falls per participar a una reunió de l'institut. Durant l'esperat cap de setmana descobriran què i qui ha canviat, i què i qui no, però també que el pas del temps i la distància no poden amb els llaços de l'amistat. Podreu veure el tràiler al nostre blog, us recordo la seva direcció, perdó. cinefilsenacció.wordpress.com.
Colin Farrell i Naomi Rapace protagonitzaran Dead Man Down. S'han anunciat els protagonistes d'una nova pel·lícula de producció independent titulada Dead Man Down, cinta que serà produïda per Neil Moritz i escrita per Wyman. Nils Kremenoplev serà el director d'aquest thriller d'acció que comptarà amb un pressupost de 30 milions de dòlars. Respecte als protagonistes, podem dir que seran Colin Farrell i Naomi Rapace. Després del fenomen cinematogràfic Millennium 1, Los hombres que no amaban a las mujeres, Oplev com a director i Rapace com a protagonista tornaran a reunir-se per una altra emocionant història de venjança, on Colin Farrell interpretarà a Victor, la mà dreta d'un capo del crim a la ciutat de Nova York, que després de deixar-se seduir intentarà fer xantatge a Beatriz, víctima d'un crim que busca venjança. La seva intensa química conduirà a una espiral de violència. Segons els seus productors, la pel·lícula d'acció serà el retrat de dues persones que s'han vist atrapades en el punt de mira de la venjança. El seu rodatge es farà a principis de 2012.
Steve Carell produirà i protagonitzarà la comèdia d'acció Conviction. El molt atrafegat Steve Carell, encara recent l'estrena entre nosaltres de Crazy Stupid Love, serà el protagonista i un dels productors de Conviction, un guió escrit per Jordan Herman, que va tenir l'honor de passar per la popular Blacklist en el seu moment i que Warner Bros. Va adquirir fa ja uns 2 anys. Inicialment concebut com un thriller dramàtic a l'estil de Head, l'aparició de Carrell en el projecte provocarà la reescritura del guió per transformar-ho en una mica més semblant a una comèdia d'acció, més a l'estil de Límite 48 Hores o Ocean's Eleven o Noche Loca, film protagonitzat pel propi Carrell a les ordres de Shawn Levy i al costat de Tina Fey, estrenat a mitjans de l'any passat. Carrell produirà la cinta a través de la seva companyia, Carousel Productions, i en associació amb altres com Joel Silver, qui farà el propi a través de la seva ja emblemàtica Silver Productions. La història de la cinta se centra en un lladre de bancs que després de passar 5 anys a la presó, després d'un robatori fallit de l'FBI, li obligarà a tendir-li un parany al seu protegit, qui al seu torn prepara un comp multimilionari. Aquest projecte cal sumar-ho a una llista en la que tenen cabuda títols com Bart Wonderstone, comèdia que coprotagonitzarà al costat de Jim Carrey, Frank on Francis, nou treball de Charlie Kaufman, en el qual compartirà plànol amb Jack Black, Nicolas Cage i Kevin Klein, o Foxcatcher, aquest ja un treball una mica més dramàtic en el qual serà dirigit per Bennett Miller.
Les sèries.
Rian Johnson, actual, que hem vist en sèries com Out of the Blue i en unes altres tan populars com CSI Nova York, amb petits papers, fitxa ara per una de les noves apostes de la cadena USA Network, Fairly Legal. La sèrie que estrenarà la seva segona temporada a començament del 2012, encara sense data concreta, comptarà amb Johnson perquè doni vida al personatge de Ben Grogan, un advocat que no es mourà tant per defensar el bé o el mal, sinó que apostarà sempre pel costat des del qual pugui treure més diners.
Cougar Town, sèrie de la cadena ABC que protagonitzarà Courtney Cox, comptarà en un dels episodis de la seva tercera temporada amb Zach Braff, que ja fa temps va ser protagonista en la comèdia Scraps. Ara sembla que per fi podrem veure-la en persona, encara que només serà per un capítol del que de moment no s'ha desvetllat gaire. Cal afegir que Braff no és l'únic que va estar en Scraps i que ara reapareix a Cougar Town, ja que la sèrie comptarà també amb Robert Mashio, així com amb Sarah Schalk, que reapareix després d'haver estat en un segon lliurament.
Després d'haver-se anunciat fa un parell de dies que la Sexta retirava de la seva graella i la missió de Buena Gente, oferint el seu últim capítol, ara sembla que ho han pensat millor i ja s'ha confirmat que emetrà tots els episodis que ha rodat. Va ser Patricia Conde la responsable de desvetllar a través del seu blog fa uns dies que la comèdia s'anava a acomiadar just en el moment en el qual ella s'incorporava a la sèrie, que després ja no es veurien més episodis. Al final no serà així i sembla que la ficció de Globo Media seguirà emitint la nit del divendres.
La sèrie Party Down, que emetia a la cadena Starz, va ser cancel·lada l'any passat després de dues temporades. El show retratava la vida d'un grup de persones de la ciutat de Los Angeles, gairebé tots ells aspirants a actors o escriptors a Hollywood, que treballen en una empresa de catering en festes i esdeveniments als quals participen tota classe de personatges absurds i excèntrics pertanyents a aquest món artístic, amb l'esperança de que aquesta ocupació temporal els faciliti l'ascens de la fama. La sèrie, creada per Rob Thomas i Paul Rudd, va tenir el seu reconeixement i va acollir una bona quantitat de fanàtics que es van veure decebuts per la cancel·lació del show. No obstant això, per aquests fanàtics que esperaven veure la tercera temporada, s'ha confirmat ara la possibilitat de que, en lloc d'això, la sèrie tingui la seva versió en la pantalla gran.
Les estrenes de la setmana.
Comencem amb Assassinos de Élite. Tres antics membres de les forces especials són contractats per un xec àrab per matar tres membres del Servei Especial Aeri Britànic, culpables de la mort de tres dels seus fills durant uns disturbis a Oman 10 anys abans. Dos d'ells accepten per diners, mentre que el tercer ho fa per salvar la vida d'un amic. Però dur a terme tan perillosa missió no serà gens fàcil, doncs encara que són professionals, estan sota el control d'una organització formada per antics membres del Servei Especial Aeri Britànic, denominada The Feathermen.
Diga, sabía que te encontraría.
¿Cómo has sabido este número?
No sabes con quién te enfrentas. Para ti es como un padre, ¿verdad? Si no lo haces, es hombre muerto.
Mira, Danny volverá por mí. Y cuando llegue estás acabado. Será una pesadilla.
Seguim amb Un dios salvaje, de Roman Polanski, adaptació de l'obra teatral homònima de l'autora francesa Jasmine Arresa. Ha estat rodada a Europa, però la història es desenvolupa a Nova York. A l'obra original, els protagonistes són dos matrimonis que es reuneixen en principi de manera civilitzada per parlar de la recent baralla que han tingut els seus fills en un parc. Però la trobada es complicarà fins a límits insospitats.
Tras una disputa verbal, Zachary Cowen, de 11 años, armado con un palo...
¿Armado?
Michael, ¿qué podríamos decir? ¿Llevando? ¿Sujetando? ¿Llevando un palo?
Llevando, sí.
Llevando un palo. Simpáticos, ¿no?
Wins 3D, la màgica aventura. La celebració de l'inici del nou curs escolar a l'Escola de Fades, el FEA, es veu interromput i alterat per la presència d'Issy, Darcy i Stormy, les perverses bruixotes Trix. En absència de la princesa Bloom, les Winch han d'enfrontar-se al desastre causat per les Trix, les que, després d'assistir a la festa, roben un poderós i misteriós objecte. Bloom està en dominó, on ha trobat per fi els seus pares i gaudeix del millor moment de la seva vida. La pobra ignora que les Trix han tornat per, per atormentar-les a ella, a l'Estela, a l'Aila, a Tecna, a Musa i a Flora. A més, el regne d'Eric Lyon tanca un fosc secret i mentre Skye no ocupi el tro, no podrà desentranyar-ho.
C'era una volta una principessa...
In piedi, dormiglione!
...che finalmente aveva ritrovato i suoi genitori.
Vogliamo farti vedere una cosa.
È una sorpresa. Adesso puoi aprire gli occhi.
Mamma, papà, che meraviglia!
I acabem amb la primera part d'Amanecer de la saga Crepúsculo. Es tracta de la quarta entrega de la saga basada en els llibres de Stephanie Meyers i portada a la gran pantalla pel director Bill Condon.
Jo, Edward Cullen, te tomo a ti, Bella Swan.
En lo bueno y en lo malo.
Para amarte.
Y respetarte. Tanto como duren nuestras vidas.
Es así como te recordaré, con tus mejillas rojas, el latido de tu corazón. No creas que ya me echo a la idea de decirte adiós.
Curiositats del cinema.
Doncs aquesta setmana us porto una pel·lícula que tots haurem vist més d'un cop i que no li fan falta moltes presentacions. Es tracta de Pretty Woman. Dirigida per Garry Marshall i estrenada l'any 1990, va ser un grandíssim èxit a taquilla. En un primer moment, aquesta fantàstica història d'amor no havia de ser tan romàntica, ja que l'esborrany del guió tractava d'una prostituta la qual era maltractada física i mentalment per un milionari, res a veure amb el resultat final, està clar. També es tenia pensat, en un primer moment, donar nom a la pel·lícula amb el títol de $3,000, fent referència als honoraris de Júlia com a prostituta, però finalment es va decantar millor per una de les cançons de la seva banda sonora. Fins i tot el famós final en què Richard Gere torna per Júlia no es tenia pensat realitzar, sinó que tot el contrari, ell marxava a l'aeroport i ella se'n tornava al seu poble. I com ja m'ha après, mai del que podem veure en cinema és la realitat, com per exemple les escenes en què Julia Roberts no se li mostrava la cara i anava amb poca roba, és perquè utilitzaven el cos d'una model que feia de doble perquè Julia estava massa prima. Com també utilitzen una model de cos al cartell del film, de Julia només van utilitzar la seva cara. L'escena en què Richard Gere regala un collaret a Julia i al mostrar-li el tancar de cop provocant l'ensurt i el somriure d'ella no estava inclòs en el guió, sinó que va ser una invenció del propi Richard Gere i el director va decidir incloure-la. I ja per acabar repassarem les seves recaptacions, i és que va aconseguir un total de $463 milions i el seu pressupost inicial era de $14 milions.
El debat.
Fa unes setmanes vam comentar en el programa algunes curiositats de la pel·lícula Moulin Rouge, doncs avui en el debat parlarem més extensament d'ella. Sergio, parla'ns una mica de l'argument, sisplau.
Al París de 1900, el món ha estat conquistat per la revolució bohèmia. Satin, l'estrella absoluta del Moulin Rouge, enlluerna tota la ciutat amb els seus balls plens de sensualitat i la seva enorme bellesa, atrapada en l'amor de Christian, un jove escriptor, i l'obsessió del duc, lluita per fer realitat el seu somni de convertir-se en actriu, però en un món en el qual val tot excepte enamorar-se gens és fàcil.
Parla'ns una miqueta també del director.
Bé, doncs el director de Moulin Rouge és l'australià Baz Luhrmann, realitzador d'altres pel·lícules tan pintoresques com El amor está en el aire, el 1992, Romeo Masculieta, el 1996 i Australia, el 2008.
Un director que sempre ens ha sorprès amb els seus grans musicals.
Sí, aquest cineasta ha aconseguit fer personal i seu el mite de l'amor de les ballarines de Can Can o de l'espectacle sobre la base de la seva pròpia experiència. Com a anècdota, sabem que Baz Luhrmann va prendre classes de ball de saló des dels 6 anys, influït pels seus pares, els qui els apassionava el ball. Així ens trobem en una temàtica que es repeteix constantment a les seves pel·lícules, l'espectacle i el ball.
Sens dubte coneixem aquest director pels grans musicals, com deia, entre els quals destaquen Romeo i Julieta, Moulin Rouge i El amor está en el aire, conegudes com la trilogia de la cortina vermella, fet de que totes comencen igual amb la mateixa cortina vermella com a escena principal.
Bé, en la seva trilogia la cortina vermella, Luhrmann aboca temes, imatges i conceptes dels mites del teatre i del cinema, que fan referència a la cultura popular per retre homenatge a un gènere que es descolora, defensa una concepció minoritària del cinema, que és un dels principis defensats per la Nouvelle Vague. Encara que molts crítics han lloat el cineasta pel seu estil innovador, uns altres el critiquen que la seva trilogia no crea una nova forma de fer pel·lícules, sinó que és un ressò modern d'una idea més primerenca oposada en el més famós musical de tots els temps, com és Singing in the Rain.
Anem a fer ara un breu recorregut a través de les tres pel·lícules esmentades. Comencem per El amor está en el aire.
Bé, en aquesta primera pel·lícula, Luhrmann explora els conceptes de la posada en escena, de l'espectacle i del realisme al mateix temps que reprodueix una forma popular cinematogràfica, el musical no diegètic, on moltes vegades la música no és escoltada pels personatges. Més endavant, allunyant-se del gènere popular que El amor está en el aire reflectia, Luhrmann grava Romeo más Julieta, una pel·lícula que parla de les mateixes convencions del teatre mantenint els diàlegs originals de l'obra de Shakespeare. Finalment, Moulin Rouge, de la qual parlem avui, és un homenatge obert musical que fa referències a tots dos, teatre i cinema, amb un sentit aclaparador de consciència sobre la cultura popular.
Aquesta última, Moulin Rouge, potser és la que va tenir més ressò, no?
L'aparició de la pel·lícula de Moulin Rouge va suposar no només un èxit d'audiència, sinó una enorme revitalització del gènere que va venir a demostrar que al musical encara li queda molt per dir. Van seguir a Moulin Rouge pel·lícules com El fantasma de l'òpera, Chicago o Mamma Mia.
I per què creus que va tenir tant d'èxit?
Bé, la sensació d'actualitat que reporta la pel·lícula resulta paradoxal enfront de l'ús que realitza d'elements dels més clàssics dins del gènere. En concret, les coreografies es situen a l'època dels anys 30, que reprenen el cinema de gran espectacle artístic i orquestral que es recreava també als anys 40 i 50.
Anem a escoltar ara un fragment de la pel·lícula.
Spectacular, spectacular! The words of the vernacular can describe this great event. You'll be dumb with wonderment. Returns are fixed at 10%. You must agree that's excellent.
And on top of your fee, you'll be in all the
exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it'll run for 50 years. So exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it'll run for 50 years.
Elephants,
Arabians,
Indians,
acrobats,
and juggling bears,
exotic girls,
fire eaters,
muscle men, contortionists,
intrigue, danger,
and romance,
electric lights, machinery,
and electricity.
So exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it'll run for 50 years.
Pel·lícules com Moulin Rouge no poden ser jutjades amb la raó sinó amb els sentiments. Per ser gaudides, una ha de deixar-se portar des del primer moment en un remolí de sensacions, d'imatges turbulentes, de melodies deliciosament anacròniques i de personatges que habiten entre la rondalla i la tragèdia. Si s'aconsegueix deixar de costat el raciocini, aconseguirem endinsar-nos en un corrent de passió novel·lesca, de colors saturats, d'imatgeria frenètica i d'exagerades criatures que ens faran veure el cinema com una experiència nova i que el director roda volcant la seva passió en cada mil·límetre del metratge. A l'espectador es presenta alguna cosa tan simple com un conte, el més vell conte, la història eterna de l'amor per sobre de totes les coses. I és que Moulin Rouge desprèn màgia i encara que de vegades la seva genialitat enlluerni i es descontroli, sempre hi ha un moment per una melodia encadenada, per una mirada entre els amants, que fa que tot torni a encaixar. A més, la pel·lícula afegeix els valors de l'estètica videoclip, aquest ara en continu desenvolupament el que no se li pot negar, doncs, a la narració cinematogràfica, i basant-se en una potentíssima banda sonora repleta de grans clàssics de la música pop-rock, i aconsegueix el que ja semblava impossible, revitalitzar un gènere que assumíem ja mort. Moulin Rouge significa una nova i desitjada revolució dins del gènere.
Deixant una mica de banda les grans interpretacions i les grans veus que tenen tant Nicole Kidman i Ewan McGregor, quins premis va aconseguir la cinta?
Bé, la pel·lícula, amb gran èxit a taquilla, va aconseguir 3 Globus d'Or a millor pel·lícula, millor actriu i millor banda sonora, i als Oscars només va aconseguir 2 premis, el de millor vestuari i direcció artística. També va estar nominada a millor pel·lícula i millor actriu, però al final no es va endur cap dels 2 guardons.
Com sempre, Sergio, volem saber què opines i si recomanaries la pel·lícula i per què.
La recomanaria totalment. Crec que és una pel·lícula rodona en tots els sentits, amb molt bona música, amb cançons molt famoses versionades i unes grans interpretacions on tots els actors estan esplèndids i una posada en escena molt original i pintoresca que fa gaudir als espectadors de les més de les dues hores que dura la pel·lícula. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh.
Encara que la història està ambientada a la ciutat de París del 1900, la banda sonora de Moulin Rouge es versionen èxits com Like a Virgin de Madonna, Show Must Go On de Queen, Your Song d'Elton John o Roxanne de Police, entre de moltes altres cançons conegudes. La banda sonora va ser composada i adaptada per Craig Armstrong, compositor escocès de música moderna, electrònica i de cinema. Aquest treball li va suposar el Globus d'Or a la millor banda sonora. La música en aquest film va més enllà i es converteix en la part essencial de la pel·lícula, en l'essència de la pel·lícula, millor dit. La música del film va agradar tant als seus fans que l'edició de la primera banda sonora va quedar curta. En el segon volum de la banda sonora, anomenat Moulin Rouge 2, s'inclouen rareses del film i cançons que no es van incloure en el primer disc, com per exemple la versió instrumental que estem escoltant, Your Song. Baz Luhrmann va insistir que en aquest segon àlbum s'inclogués la seva cançó preferida del film, però una mica més animada, One Day I'll Fly Away, i que sona així. Un altre dels temes que no es va incloure en el seu primer volum és Spectacular Spectacular, que la canta tot l'equip d'actors principals i sona quan els protagonistes li expliquen la seva futura obra musical al Duque.
Spectacular! Spectacular! No words in the vernacular can describe this great event. You'll be dumb with wonderment. Returns are fixed at 10%. You must agree that's excellent.
And on top of your feet,
you'll be in love artistically.
What do you mean by that?
So exciting, the audience will stop and cheer. So delighting, it will run for 50 years. So exciting.
The Show Must Go On, o el tema Like a Virgin, queden recollides en aquesta segona edició de la banda sonora, o el tema dels crèdits finals. Però destaquem la versió de Come What May, interpretada per Nicole Kidman i Ewan McGregor, i és la que s'escolta a la pel·lícula amb els mateixos arranjaments.
Never knew I could feel like this. Like I've never seen the sky before. Want to vanish inside your kiss. Suddenly it moves with such a perfect grace. Suddenly my life doesn't seem such a waste. It all revolves around you. And there's no mountain too high. No.
Sens dubte, personalment, Moulin Rouge 2 és una joia pels amants de la música d'aquesta pel·lícula i completa el repertori pels que es van quedar amb ganes de més.
I fins aquí una nova entrega de Cinèfils en Acció. Esperem que us hagi agradat. Us recordem que tenim pàgina de Facebook, www.facebook.com/cinèfilsenacció. I a més, podeu seguir la informació actualitzada del món del cinema a través del nostre blog, www.cinèfilsenacció.wordpress.com. Adeu!
I ain't afraid of no ghosts.